Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Al febrer de l'any 2000, a Lleida, desapareix un home de 63 anys que es diu Llorenç Solves. Un amic seu, que és qui avisa els Mossos d'Esquadra, explica que havien quedat el dia anterior i que Llorenç no s'hi va presentar. Per descartar que hagi marxat voluntàriament, perquè veuen que és un home sense gaires lligams, la policia analitza els comptes bancaris de Solves i observen que hi ha diverses extraccions de diners a hores estranyes. Aleshores, es fixen que la càmera d'un caixer automàtic ha captat com es realitzava una d'aquestes operacions. El que hi veuen no els agrada gens ni mica.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Investigant la desaparició de Llorenç Solves, els Mossos es van topar amb un home que durant anys havia fet parabojos als policies de Lleida. La Policia Nacional havia arribat a la conclusió que aquest home era el responsable d'una sèrie de crims que havien quedat sense resoldre, però no en tenien proves. Ara, la policia catalana temia que la història es repetís. Qui era aquell home? Un assassí en sèrie que campava per Lleida? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. Hey, baby, hey. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Al febrer de l'any 2000, els Mossos d'Esquadra acabaven d'arribar a Lleida. A la capital del Segrià, la comissaria s'havia inaugurat 3 mesos enrere, el 31 d'octubre del 99. Fins aleshores, les competències les tenien els cossos de seguretat espanyols, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. Per tant, aquest va ser un dels primers casos que va investigar la policia catalana a Ponent. El divendres 18 de febrer d'aquell any 2000, entra a la comissaria de Lleida un home de mitjana edat molt nerviós. Vol denunciar una desaparició. Diu que fa 2 dies, des de dimecres, que no pot localitzar el seu amic, un jubilat de 63 anys que es diu Llorenç Solves. Explica als Mossos que Llorenç i ell havien quedat per anar de copes, però el seu amic no es va presentar, tot i que havia estat ell qui li havia proposat el pla. Després li va estar trucant, però no li va agafar el telèfon ni li va tornar les trucades, i al final es va preocupar i va anar fins a casa de Llorenç, al carrer Maria Sauret, que queda prop de l'estació de Renfe. Va picar la porta i va esperar una estona, però el seu amic tampoc no semblava que fos a casa. El denunciant patia per on era el seu amic Llorenç Solves. L'agent dels Mossos, Antoni Jiménez, de la Unitat Territorial d'Investigació Criminal, va formar part del grup encarregat del cas.
Nosaltres estàvem a la Unitat d'Investigació, que és el que tractàvem més, sobretot temes de delinqüència urbana, fèiem molt temes, sobretot en aquella època hi havia molt robatori interior de vehicle, teníem també atracaments violents pel carrer, i la denúncia d'aquest senyor, el company de Solves, ho denuncia a l'OAC. L'OAC què fa? Quan té, depèn quins tipus de denúncies que són investigables, les passa a la Unitat d'Investigació.
Les OAC, les Oficines d'Atenció a la Ciutadania, estan en totes les comissaries dels Mossos i són les que s'encarreguen de gestionar les denúncies dins l'àmbit penal. A partir de l'OAC de Lleida, doncs, aquesta denúncia arriba a la Unitat d'Investigació a la qual pertany l'agent Jiménez. Primer de tot, Ell i els seus companys es fixen en qui és l'home desaparegut.
Aquest home resulta ser que era un jubilat, que es deia Llorenç Solves, i va ser un home que vivia la seva vida, era solter, i era un home que freqüentava sovint els ambients nocturns, diguéssim, dels clubs de Lleida, no? Vivia sol, estava sol, feia la seva vida, però tenia familiars d'aquests, però el que et dic, no sé si era una filla, una neboda fora de Lleida, i, però vull dir que no tenia massa en relació, no era un home familiar, per dir-ho així.
En un primer moment, els Mossos no descarten que el Llorenç hagi pogut marxar voluntàriament de Lleida perquè els sembla que és un home sense gaires lligams. A Catalunya, cada dia es denuncien de mitjana unes 12 desaparicions, moltes de les quals acaben amb la persona tornant voluntàriament i sense haver sofert cap mal. Podia ser que el Llorenç hagués decidit desaparèixer una temporada o simplement que hagués sortit de Lleida per qualsevol motiu i sense avisar ningú. Però el seu amic, el que va posar la denúncia, no ho veia possible.
Tenia el ple convenciment aquest, no?, de que algo li havia passat perquè no era normal que ell no el truqués, perquè era molt insistent, saps? Diem, hem de quedar, i sempre li insistia, i el que no trobar-lo i el que no li digués cap altra cosa, amb ell li va fer sospitar fermament de que li havia passat algo greu. El que se va fer, sabíem que tenia un compte a la caixa, i es va demanar els moviments de la targeta.
Consultant els moviments bancaris, podrien veure, per exemple, si Llorenç havia fet algun pagament fora de Lleida, seria més fàcil localitzar-lo. Mentre esperen l'autorització judicial per fer aquesta gestió, els investigadors esbrinen més coses de l'home desaparegut. L'agent Antoni Jiménez ens ha dit fa un instant que Llorenç freqüentava els clubs nocturns de Lleida, però en realitat n'hi havia un al qual anava més sovint, un que estava en una de les entrades de la ciutat.
Sí, era un club petitet, allà a la carretera Saragossa. Estava al cantó, allí, no sé si us en recordeu, era el que era abans el restaurant Nàutic, que després va ser el Rincón de Colòmbia. És a la, tal com surt, diguéssim, de Lleida després de la benzinera Colomé. Hi ha un, hi havia un petit restaurant i seguidament hi havia aquest club. Era un club petitet, club d'alterna de nit, de carretera, i dels que havia abans per aquí a Lleida, que ara no n'hi ha cap, que ja estan tancats per la normativa.
Els Mossos parlen amb el propietari i amb les cambreres del club i descobreixen un detall que els crida l'atenció. Segons els diuen, l'amo del club tenia problemes de diners i el Llorenç, l'home desaparegut, havia dit a alguns clients habituals que volia invertir-hi uns estalvis. Els testimonis fan veure als investigadors que l'home semblava força interessat en aquella inversió i que fins i tot li feia il·lusió, per la qual cosa tots s'estranyen que hagi pogut marxar de Lleida sense dir res a ningú. És clar que també podria haver-se penedit de voler fer la inversió en un club nocturn, perquè la gent canviem de pensament. Però ja es veurà. Quan arriben els extractes bancaris de Solves, els investigadors es queden estranyats. Per què, Lídia Oriols?
Perquè en el compte corrent de Llorenç Solves hi ha registrades 5 extraccions de diners entre el 17 de febrer, el dia després que el veiessin per última vegada, i el dimarts 19, l'endemà que el seu amic en denunciés la desaparició. La primera extracció es va fer el dia 17 a les 22:19 de la nit en una oficina de la Caixa, al barri de la Bordeta de Lleida, i va ser de 50.000 pessetes, que serien 300 euros. Una hora després, a les 23:15 i a les 23:17, es van treure diners dues vegades en un caixer de Benavent de Segrià, un poblet a uns 10 quilòmetres de Lleida. I ja de matinada, a la 1:40 del 18 de febrer, es treuen diners una altra vegada a la capital del Segrià, al carrer Cristòfol de Boleda. El dia 19 hi ha registrada la darrera extracció, també a la ciutat de Lleida. En total es van retirar 286.000 pessetes, uns 1.700 euros.
És a dir, que suposadament Solves va treure 1.700 euros en 3 dies, sempre de nit o de matinada, i ho va fer a Lleida i a Benavent de Segrià. Però per què en 5 vegades, en comptes de fer-ho en una o dues? I per què a aquelles hores? Els Mossos els sembla un comportament estrany. A més, tampoc no troben cap relació entre l'home desaparegut i Benavent, el poble en què es van retirar els diners a 10 quilòmetres de Lleida. Per això, el següent que fan és mirar si algun dels caixers automàtics utilitzats guarda les gravacions de seguretat d'aquells dies i es troben que moltes no estan disponibles. Recordeu que estem parlant de l'any 2000.
Abans anaven les gravacions en cintes de casset, VHS, la majoria, i moltes te trobaves o que al ser cap de setmana s'havien trepitjat les imatges perquè només guardaven 24 hores, igual l'altre només 48.
Per sort, sí que hi ha un caixer que les guarda, el del barri de la Bordeta de Lleida.
I, efectivament, a l'hora de l'extracció dels diners de la targeta de Llorenç Solves, veiem com d'entren a la sucursal un home amb un anorac i un gorro de llana gran i una senyora, una noia, amb una melena característica, una trena molt llarga fins a baix de l'esquena, i clar, evidentment, coneixem aquest home i veiem que no és Llorenç Solves.
L'agent Antoni Jiménez, que estava amb un company d'unitat que es diu Rubén, reconeix l'home de l'anorac immediatament.
El company ho comenta ja a la unitat, no? I diu, escolta, mira, aquí en aquesta hora hi ha això, i aquest home, aquesta gent que dona els diners, no són el Llorenç Solves. Ens fiquem a mirar i me'n recordo que jo vaig dir, Rubén, aquest home que està traient els diners és l'Albert Calderó.
Qui és l'Albert Calderó i de què el coneix aquest mosso? Per respondre aquesta pregunta hem de retrocedir fins a l'any 92.
Albert Calderó Pibrall va néixer a Lleida el novembre del 1966, però va passar part de la seva infància a Bilbao perquè el seu pare, que era guàrdia civil, hi va estar destinat. L'any 92, però, Calderó ja vivia a Lleida i formava part del món delinqüencial de la ciutat. Aleshores tenia 26 anys.
Calderó ja des de ben jovenet, de petit, ja era un, el que es catalogava abans com a delinqüents juvenils, no? Vull dir, antecedents des de fa molts anys. Son pare, amb aquest noi, ha tingut problemes des de petit, sí, sí.
En aquell temps, Calderó tenia un company que, com ell, es movia en els ambients de delinqüència de la ciutat de Lleida, un noi que es deia Juan.
Juan Risco Portillo, que era un company seu, de, diguéssim, un delinqüent habitual, traficant de drogues, també proxeneta, que anaven junts i sempre, bueno, treballàvem junts.
L'any 1992, d'un dia per l'altre, el Juan va desaparèixer sense deixar rastre. En un principi, la seva família va pensar que potser s'havia hagut d'amagar, perquè coneixien la vida que portava. Però aviat van notar que aquella vegada la cosa era diferent.
És molt estrany que una persona... A part, també ens diuen que aquest noi era molt apegat a sa mare, saps? Aquest noi podia estar fugat de la policia perquè, ja et dic, era un delinqüent habitual i havia protagonitzat bastantes fugides de la policia, havia estat en recerca i presa bastant temps i sempre, per qualsevol cosa, a sa mare sempre la tenia al dia de tot.
En canvi, aquella vegada, el Juan no es va posar en contacte amb la seva mare i la dona es va preocupar tant que va anar a denunciar-ho. Aleshores, la Policia Nacional es va fixar en una persona molt propera al noi desaparegut, l'Albert Calderó. Hi havia testimonis que deien que Calderó i el desaparegut anaven sempre junts, però Calderó assegurava que no sabia res del Juan Risco Portillo. Per molt que el van investigar, no van trobar res que el relacionés amb aquella desaparició. La família estava convençuda que Calderó l'havia matat.
Pues segons la seva família, el mate, diguéssim, perquè tenen un afer familiar d'una relació sentimental amb la dona de Risco i, a part, el negoci que portaven entre ells.
Fos com fos, de Juan Risco no se'n va saber mai més res i si era mort no va aparèixer mai el seu cos. Era la primera vegada que passava això amb una persona de l'entorn de Calderó. Però no seria l'última. La gent dels Mossos d'Esquadra Antoni Jiménez ho sabia quan va veure la imatge de Calderó traient diners d'un caixer de la Bordeta amb la targeta del desaparegut Llorenç Solves. Però l'historial de l'Albert Calderó no s'acaba aquí. A banda de ser sospitós de la desaparició de Juan Risco, l'any 92 Calderó va ser condemnat a 14 anys de presó per una violació. En va complir 5 i el 24 de desembre del 98, 6 anys després de la de Risco, una nova desaparició va tornar a esquitxar-lo. Aleshores tenia 32 anys i ja era una persona molt coneguda en el món delinqüencial de la ciutat de Lleida. Aquella vegada, el desaparegut va ser un amic seu que es deia José Cabrera Hidalgo, de 42 anys.
Aquest noi, què passa? Aquest noi era un conegut també d'en vell, molt estretament relacionat amb ell, amb l'última persona que se'l veu és amb ell, i de comptes, doncs, bueno, aquest noi desapareix, sembla ser que va cobrar uns diners d'una casa.
La policia va creure que era massa coincidència que Cabrera desaparegués just després de cobrar 24.000 euros. Immediatament van pensar en l'Albert Calderó, i com havia passat després de la desaparició de Juan Risco, el van estar vigilant i van buscar si hi havia algun rastre de Cabrera pels pocs llocs on es movia Calderó. Fins i tot van intentar localitzar un home a qui li deien El Gallego, que havia treballat per ell, per Calderó, però tampoc no va aparèixer per enlloc. Els investigadors van tornar a quedar decebuts. De Cabrera tampoc no en van trobar res, a excepció del seu cotxe, que va aparèixer al canal de Serós l'abril de 1999. I encara més coses al currículum de l'Albert Calderó. A veure, currículum indirecte, eh? A més d'aquestes dues desaparicions, dos mesos abans de la de Cabrera, el 12 d'octubre de 1998, s'havia produït un fet que la policia espanyola també va relacionar amb l'Albert Calderó.
Va aparèixer el cadàver d'una noia que es diu Carmen Losada Boira, precisament va aparèixer al lloc aquest pròxim on lo dic que havia el restaurant Nàutic, el que era l'antic Rincón de Colòmbia. El que passa que, clar, aquesta nena sempre relacionada també amb gent així una mica de l'ampa de Lleida, per dir-ho així, i ningú va denunciar mai a Calderó amb aquesta, diguéssim, com l'autor d'aquesta mort. Però en altres ens consta i ens han dit diferent gent que, evidentment, com que et dic que són del mundillo aquest, no ens han volgut mai declarar res per escrit, que evidentment que tenen ple convenciment de que aquesta mort també la podia haver causat Calderó.
La policia creia que Calderó podia haver matat el seu company Juan Risco per un problema familiar, perquè suposadament tenia una relació secreta amb la dona de Risco i aquest ho hauria descobert. A José Cabrera, en canvi, pensaven que el va matar per quedar-se els diners que acabava de cobrar d'una casa. Però i aquesta noia, per què l'hauria matat?
Aquesta segona ens arriba per diferents conductes de l'AMPA. Se veu que aquest Calderó sembla que la volia prostituir, la nena no volia prostituir-se per ell. Però això que et dic de la Carmen Losada és tot, diguéssim, una mica... El cadàver existeix, se va trobar, però tot el que diuen és una mica agafat amb pinces que t'ho diuen la gent de l'entorn de la Carmen. O sigui, no és allò que ho he pogut extraure d'un expedient. És una mica vox populi.
L'agent Antoni Jiménez, dels Mossos d'Esquadra, resumeix així la trajectòria d'aquest personatge.
L'Albert Calderó a Lleida és el que podíem dir nosaltres, el que se'n diu, diguéssim, un sociòpata de manual. Va ser considerat així fins i tot la seva carrera delictiva de molts anys enrere. La majoria estava, ja diguéssim, implicada sempre en delictes violents contra les persones. Va estar a la presó per violació, infinitat de robatoris violents, pallisses, lesions. És un tio que, bueno, tota la vida s'ha dedicat, pues, a això, a lo que és un sociòpata, no? A vulnerar els drets i les llibertats de les persones, sobretot de manera violenta.
Però que quedi molt clar que en aquell moment, l'any 2000, l'Albert Calderó no havia estat ni imputat per cap d'aquells suposats tres crims.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Tornem ara al febrer de l'any 2000, a la investigació del cas Llorenç Solves. Quan els Mossos revisen les cintes de seguretat del caixer automàtic de la Bordeta, veuen que és l'Albert Calderó qui ha tret diners amb la targeta del desaparegut i comencen a preocupar-se.
Estàvem davant de probablement el que seria l'assassí en sèrie autòcton lleidatà més important des de fa 15 o 20 anys. I de moltes allà van saltar les alarmes i va ser quan vam dir que bueno, ho vam agafar ja com una, pot ser com una desaparició no voluntària. Calderó ja era sospitós d'haver fet algun fet similar al que estàvem investigant. Comencem a parlar amb la gent del seu entorn, esbrinem que la noia que l'acompanya, que diguéssim el detall per poder identificar aquesta noia és que tenia una trena molt llarga fins gairebé a baix de l'esquena. Acabem sabent que és l'Anna Vargas i de bon temps a partir d'aquí intentem esbrinar on viu. Trobem que viu en una torre a la partida de Torres de Sant Ui i les patrulles comencen a intentar localitzar-lo per portar-lo a comissaria.
Calderó no apareix ni per Torres de Sant Ui ni per Lleida. Pot ser que l'home sàpigui que l'estan buscant i s'hagi amagat? El 28 de febrer del 2000, 10 dies després que es denunciés la desaparició de Llorenç Solves, a la comissaria de Lleida reben una visita inesperada. Ben tranquil, entra ni més ni menys que l'Albert Calderó, preguntant per què l'estan buscant. Els Mossos no s'ho acaben de creure, però no deixen passar l'oportunitat.
I allí mateix decidim detenir-lo i baixar-lo a Garjoles perquè tenim el ple convenciment de que aquest senyor és el responsable de la desaparició de Llorenç Solves.
Quan l'interroguen, igual que quan havia entrat a comissaria, Calderó està molt tranquil i molt segur d'ell mateix.
Bueno, Calderó és un delinqüent habitual, ja molt bregat en tot aquest tema, té diferents antecedents, és un tio molt ferm, és un tio
que està molt granat amb tot el que és detenció, sap el que són garjoles, sap el que és presó, ha passat per presons diferents de Catalunya, i ell sap que amb la policia no ha de col·laborar per a res, sap que el silenci és la seva millor arma, i vull dir, no, ni t'ofèn ni et deixa d'ofendre. És un tio gelat, és un home que, vull dir, tu fas la teva feina, jo he fet la meva, això és un joc, un dia guanyaràs tu, un dia guanyaré jo.
La policia no té cap prova contra Calderó, a banda de la gravació del caixer automàtic, però volen retenir-lo el màxim de temps possible.
Procedim a la seva detenció, tot i amb el risc, evidentment, com havia passat amb altres cossos policials, de no tenir el cos ni la certesa encara de si el senyor Solves era viu o mort. No el podem deixar marxar. No el podem deixar marxar perquè tenim davant nostre un sociòpata que teníem que intentar traure'l de la ciutat de Lleida, perquè sabíem que això anava passant sovint i ara el teníem a comissaria.
Els Mossos tenen Calderó a les garjoles de la comissaria de Lleida, però hem dit que els investigadors havien localitzat la dona que l'acompanyava. Qui és?
El seu nom és Maria Pilar, però quan treballava es feia dir Anna. L'any 2000 tenia 31 anys i des de feia dos mesos, des del desembre del 99, tenia una relació amb l'Albert Calderó. A més, coneixia el senyor Solves perquè ella treballava en el club en el qual el desaparegut volia invertir-hi diners.
A la Maria Pilar, els Mossos la localitzen en un piset de la zona del Clot de les Granotes de Lleida i la porten a comissaria. Ella, a diferència del seu company, no està gaire tranquil·la.
Ja veiem que la seva cara, la seva expressió, no era la mateixa de Calderó. Era la cara i l'expressió d'una persona normal, que algo li oprimeix el pit i que calla perquè ha de callar els primers moments, però que veiem que si teníem algun punt feble amb la coartada de Calderó, el teníem que traure per ella.
Vet aquí, doncs, que Calderó i la seva suposada nòvia quan va desaparèixer Llorenç Solves estan a les mateixes garjoles. No ben bé la mateixa. Si entréssiu a les garjoles de la comissaria de Lleida, us trobaríeu amb un passadís recte que a l'esquerra té les cel·les destinades als homes i a la dreta les de les dones. Entre unes i altres hi ha un passadís que és el que s'anomena la zona de custòdia, on hi ha un mosso que vigila. Mentre són allà tancats, l'Albert Calderó i la Maria Pilar no es poden veure físicament, perquè les dues zones de garjoles estan separades també per una porta de ferro opaca. Però tots dos saben que a la mateixa habitació, a la mateixa zona, hi ha l'altre. Des del primer moment, els Mossos noten que la dona està espantada per la presència de Calderó i que potser per això no acaba de dir tot el que sap.
Que, a veure, ella no és una delinqüent habitual com podia ser Calderó, no està tan bregada. La nota és que et va donant inputs i informacions així una mica de comptagotes, notes que la càrrega li pesa a les esquenes, però no s'acaba de soltar, té por, el té allí, el té al cantó, el té molt pròxim. Ella està a la garjola de dones i ella d'homes, però vull dir, la por la domina.
En aquell moment, els Mossos no tenen cap informació d'on pot ser Llorenç Solves, però creuen que si aconsegueixen que la dona se senti segura, els explicarà el que volen saber.
Nosaltres vam tindre molt contacte amb Anna Vargas, va ser moltes hores de conversa, perquè sabíem que era testimoni principal del cas. Aleshores, pues bueno, nosaltres el que teníem que fer, enganyar-nos la confiança, com? No podíem enganyar-la. Sobretot el que no podíem fer és enganyar-la. I li vam dir la veritat. L'única manera que tens de sortir-te d'una manera més o menys bé és dient la veritat i col·laborant amb la policia.
Quan parlen amb ella, donen per fet que saben que l'home desaparegut és mort. Per veure si la Maria Pilar, que recordeu que també es feia Diana, els confirma aquesta sospita.
Si nosaltres ja sabem que potser tu no tens res a veure directament amb aquesta mort. Que sí, que estaràs implicada, que tindràs la teva pena, que aniràs a la presó, però canvia molt d'estar a la presó 3, 4, 5 anys, que està ni 25 o 30, com mateixa. I la noia això ho entén ella. Si ho entenia des del primer moment, el que passa és que ella tenia por, tenia molta por.
Tot i aquesta por, a la Maria Pilar li pesa estar tancada a les garjoles perquè no és un lloc agradable per ningú i perquè, a més, no hi està acostumada com pot estar-ho el Calderó. Els investigadors s'adonen de la seva incomoditat i en lloc d'interrogar-la o de parlar amb ella a les mateixes garjoles, se l'enduen a un despatx de comissaria, lluny de Calderó i en un ambient de normalitat, no pas darrere els barrots. I els funciona.
Solves el que feia, el que dèiem abans, freqüentava molt l'ambient nocturn, sobretot clubs i tal.
i se veu que, bueno, pues, a Maria Pilar Vargas pues, anava pues, fanfarronejant de que si tenia 30, 36.000 euros, i aquesta, pues, bueno, com que aquest davant després diu d'alguna manera parella de Calderó i tal, li comenta, i és quan a Calderó se li encén l'alarma.
En aquell moment, segons la Maria Pilar, Albert Calderó veu una oportunitat per aconseguir diners i li demana a ella que faci d'esquer per captar el Llorenç Solves.
Y así, durante la tarde del día 17 de febrero del año 2000, María Pilar, siguiendo las instrucciones de Albert, llamó en varias ocasiones al teléfono móvil de Llorenç, hasta que finalmente logró citarse con él en el bar Gol, lugar hasta el que se desplazaron en el vehículo conducido por Albert, marca Nissan Patrol. Y una vez allí, María Pilar se encontró con Llorenç.
I bueno, van quedar allí, que sí, que l'Alberto tiene un negocio, que tal i qual. Bueno, va, i aquest home, pues, per escoltar-se-la amb ella, pues, va fer cas. Puja al cotxe. I el va tindre el cotxe, pues, ja era seu, ja el tenia.
Des del bar Gol, que és el carrer Valentí Almirall, a tocar de la Guàrdia Urbana de Lleida, Calderó porta el Llorenç Solves fins una finca a la vora d'Albatàrrec, a 15 minuts en cotxe. Allà, sempre, segons la versió de la testimoni, li fa això.
Una vez en el interior de aquella vivienda, Albert Calderó sujetó violentamente a Llorenç Solves y lo ató a una silla, utilizando para ello una cinta adhesiva plastificada con la que rodeó su cintura y pies y a continuación le encañonó con una escopeta exigiéndole que le entregara todo el dinero que tenía, al tiempo que le amenazaba con cortarle los dedos con unas tijeras de podar y con matarle. Y como quiera que Llorenç le decía que no tenía el dinero que le pedía, sino tan solo unas 200 o 300 mil pesetas en el banco, Albert Calderó, enfurecido, empezó a golpearle violentamente, utilizando incluso un bastón que allí se encontraba, llegando con sus golpes a fracturarle la mandíbula, consiguiendo así que Llorenç le dijera su número secreto bancario para poder operar en el cajero automático.
Després de la confessió de la Maria Pilar, la companya de Calderó, els Mossos van a aquesta casa a la vora d'Albatàrrec a veure si hi troben alguna cosa. Mentrestant, el principal sospitós de la desaparició de Llorenç Solves continua a les Garjoles i allà diu una frase que la gent Jiménez recorda molt bé.
Perquè la seva màxima era aquesta: si no hi cuerpo, no hi delito. Això, el que ell fonamentava tota la seva tranquil·litat. Fins i tot això li va comentar amb un company que havia custòdia que fins i tot això li van fer declarar, com diguéssim, bueno, és que aquest home s'empare amb això, però espera alguna cosa, no? Ell estava molt tranquil. Ja et dic, aquesta era la seva màxima. Si en cuerpo no hay delito, ja podeu fer el que vulgueu, que si no el trobeu, no em podreu acusar de res.
Recordeu que l'Albert Calderó ja havia estat investigat per la Policia Nacional i per la Guàrdia Civil per les desaparicions de dos amics seus, Juan Risco l'any 92 i José Cabrera l'any 98. També sospitaven que podia ser el responsable de la mort d'una noia que es deia Carmen Losada. De la Carmen sí que en va aparèixer el cos, a la zona on hi havia el club en el qual Calderó va conèixer el Llorenç Solves. En canvi, els dos desapareguts anteriors no van aparèixer mai, no se'n va trobar cap resta. Amb aquesta frase de Calderó, sin cuerpo no hay delito, els Mossos es convencen encara més de la seva possible implicació. Escolteu ara què troben els investigadors a la casa d'Albatàrrec.
El menjador, que és on, segons la noia, Calderó va torturar la víctima, la policia científica troba unes gotetes de sang que podrien ser de l'home desaparegut. A la taula també hi apareix una empremta dactilar, però a part d'això, ni a dins de la casa ni als terrenys del voltant, apareix el cadàver del desaparegut. L'element més curiós que troben és un grumoll de plàstic desfet al terra del menjador.
Atenció a aquest grumoll de plàstic desfet. De seguida hi tornarem. Per tant, amb la inspecció ocular a casa on se suposa que van torturar Llorenç Solves, no poden confirmar encara que l'home estigui mort. Recullen, això sí, el grumoll de plàstic desfet del terra del menjador. Ja veurem què en diran les anàlisis del laboratori. Continuem. Per norma general, un ciutadà espanyol pot estar detingut un màxim de 72 hores, és a dir, 3 dies. Passat aquest temps, si un jutge no decideix que entri a presó, la policia l'ha d'alliberar. En teoria, hauria de servir per evitar detencions arbitràries, perquè en teoria també, sense proves, no es pot enviar algú a la presó. De totes maneres, en cas de delictes greus, el mateix jutge pot decidir allargar la detenció abans no es decideixi sobre la presó provisional. I precisament això és el que va passar amb la Maria Pilar i l'Albert Calderó. Per Calderó, estar al calabós és un inconvenient, és clar, però no és cap drama, ja hi està acostumat. En canvi, a cada dia que passa, la seva companya està més nerviosa i més enfonsada. D'una banda, perquè no està acostumada a estar privada de llibertat. De l'altra, ja ho hem dit, perquè diu que li té pànic a Calderó i estan ben bé a tocar. Això, i el fet que tingui al cap les imatges de la brutal tortura a Llorenç Solves, faran que no trigui gaire a tornar a parlar. Abans, però, és important que ens aturem a saber els resultats de les proves del laboratori.
La primera conclusió important de les anàlisis és que la sang que hi havia a la casa de l'Horta de Lleida és compatible amb l'ADN del Llorenç Solves. D'altra banda, conclouen que l'empremta dactilar de la taula és d'Albert Calderó. Per tant, els investigadors veuen que es confirma que tant l'un com l'altre van ser a la casa i, a més, que Llorenç Solves va resultar ferit.
Tot i això, no es pot determinar exactament quant de temps portava allà l'empremta de Calderó. És a dir, que no es pot provar només amb això que Llorenç Solves i l'Albert Calderó estiguessin al mateix temps dins de la casa. La seva defensa podria dir que Calderó hi va ser abans que ferissin Solves i que no hi té res a veure. Però no ens avancem. Encara ens queda pendent un detall més.
La policia científica va trobar, diguéssim, el que era, diguéssim, un pegot de plàstic cremat que, abans de recollir-lo i a fer les proves pertinents, van coincidir que, efectivament, la composició d'aquell plàstic corresponia a la composició del plàstic d'un document nacional d'identitat.
I de qui era aquest DNI? Doncs, segons va explicar també la companya de Calderó, era el de la víctima, del Llorenç Solves. L'agent Antoni Jiménez dels Mossos ens explica la seva hipòtesi.
Suposem que va deure cremar el DNI del Solves perquè s'hi trobava en el cadàver desfer-se'n de la identitat. Vull dir, va donar per treure el DNI cremat allí perquè tenia un foc a terra a la vora, si no potser l'hagués llançat amb un altre.
Els Mossos havien detingut tant Calderó com la Maria Pilar el 28 de febrer del 2000, 10 dies després que l'amic del Llorenç Solves denunciés que havia desaparegut. Els dos sospitosos es passen a les garjoles de la comissaria de Lleida 5 dies perquè el jutge permet a la policia allargar la detenció. En aquell temps, els Mossos van guanyant-se la confiança de la noia. Volen que se senti còmoda i segura perquè tenen la intuïció que podria acabar confessant-ho tot. Aquesta que sentireu és una de les revelacions més importants. És la veu real de la Maria Pilar.
Yo le estaba chillando que lo vas a matar, que lo vamos a matar, porque soy de que no voy a hacer nada, que no lo voy a matar, tú tranquila, inútil, que esto, que lo otro, gilipollas, que no lo voy a matar, que solamente le quiero asustar. Digo, pero que le estás apretando muy fuerte, que lo vas a matar.
Y lo mató.
Y lo mató.
Però els Mossos no en tenen prou amb una confessió d'aquesta mena.
El problema era quan ens diria, o si mai ho sabríem, o trobaríem el cos. Aquí està el problema. I això era el que no ens deia. Era el que no acabava de dir. Aquesta era la cirereta del pastís, trobar el cos. Perquè ja sabíem, d'altres investigacions en les que Calderó va sortir indemne, de que no es va trobar el cos, ja que tothom està voltant pel carrer.
Els Mossos mouen cel i terra per buscar el cadàver del Llorenç Solves. A la partida Torres de Sanull, a 10 quilòmetres de Lleida, es corcollen la casa d'Albert Calderó i les finques dels voltants. També es desplacen fins a la Portella, on el pare del detingut hi té una granja de porcs, i fins i tot arriben a buidar una fossa de purins. Però ni els agents especialitzats, ni els gossos ensinistrats, ni les màquines excavadores aconsegueixen trobar les restes de Solves. És possible que una vegada més es compleixi la màxima que deia Calderó? Sin cuerpo no hay delito? Els investigadors creuen que la decisió del jutge instructor va ser determinant.
Ens vam trobar en l'avinentesa de que, clar, tot i que no tenia cadàver, el jutge va decretar l'ingrés a presó, tant d'Albert Calderó com de Pilar Vargas. Aquesta noia a la presó va ser quan se va sentir segura, perquè ella està en mòdul a la presó de dones i ell està a la presó d'homes. Sabia que Calderó allí ja no li podia fer res. Sabia que ara era el moment.
I quan els Mossos traslladaven la noia des de les garjoles a la presó, només entrar al recinte del centre penitenciari, els va fer un penúltim regalet en forma de pista per investigar.
I quan ella es va veure dintre de la presó, ens va dir a Rubén Carrera i a mi, el meu company, sobretot busqueu una casa amb una campana, una casa que té una campana. I va ser el moment d'entrar, no vam poder parlar més i ens vam quedar una mica així gelats. D'on es van dir una casa amb una campana? Diu, sí, per allà a prop on viu ell.
I llavors què fem nosaltres? Nosaltres ens fiquem en contacte amb la gent que teníem als grups de rural, que busquin una casa amb una campana per allà a la vora la partida de Sanui on vivia Calderó, i ens troben això, el que era l'antic apeadero de Montagut, que era un parell d'autocar de Montagut, al Carràs i tal, que és una casa gran, que té una campana molt gran. I clar, nosaltres això li fem saber al jutge. I escolta, ens ha dit això, l'hem trobat.
Els Mossos demanen al jutge instructor que autoritzi de manera excepcional l'excarceració de la noia, perquè ara sí, senten que estan molt a prop de trobar el cadàver.
Teníem aquella sensació de que ella ens amagava alguna cosa i ens amagava per por, que es tenia que sentir més segura per dir-nos-ho, perquè ens va donar aquesta pista al moment de ficar el peu a la presó, com dient, si me doneu alguna més, jo us ajudaré més.
El jutge decideix donar un vot de confiança a la dona, que fins aleshores sembla que ha dit tota la veritat. Els Mossos la treuen de la presó de Lleida i la porten fins a Montagut, on suposadament hi ha enterrat el cadàver de Llorenç Solves.
Quan vam arribar allí, va dir, sí, sí, esta és la casa, i em dir, bueno, doncs guia'ns, a veure, sí, sí, ella sembla ser que en aquell moment ja estava decidida a dir-nos on estaria el cadàver de Solves. I ens va fer anar per una sèrie de camins, bon, uns camins allò de dir, de saber-ho, vull dir, i érem bastant pròxims a casa de Calderó, i fins i tot vam arribar a un lloc que havien arrencat com una mena d'arbre, bastants arbres, no? Hi havia molts, com molts clots remoguts, i era, hòstia, com a sospitós, no? I ens va fer anar fins a un indret, diguéssim així, recòndit, i ens va dir, vam parlar amb ella, i vam explicar que, bueno, que la seva col·laboració seria important.
Al final, la noia acaba assenyalant el lloc.
I al final ens va dir exactament, està enterrat aquí, en aquest clot, i ens va assenyalar el clot. Un cop ens va dir ella on està, el que vam fer va ser, diguéssim, vam anar fins a comissaria, li vam explicar, bueno, el que ens havia contat aquesta noia, que teníem el lloc on possiblement està el senyor Solves enterrat. En aquell moment els caps d'investigació eren el sergent Rafael Comes i el que és avui cap de la Guàrdia Urbana de Lleida, el Ramon, Joan Ramon Ibars. I sí, sí, vam adonar, ja vam avisar la comitiva judicial, la científica, i tots vam anar cap al lloc, evidentment només amb la paraula d'aquesta dona, però teníem el convenciment de que no ens enganya, que ho teníem bastant clar.
Abans de buscar el cadàver, els Mossos pentinen la zona per veure si hi ha alguna evidència que els pugui ajudar. L'únic que troben són unes marques de pneumàtic força grans, com els que porten els totterrenys. Resulta que l'Albert Calderó conduïa un Nissan Patrol. Quan ho tenen tot cobert, els agents comencen a excavar allà on assenyala la testimoni. Això succeeix el 6 de març de l'any 2000. Han passat 2 setmanes i 3 dies de la denúncia per desaparició de Llorenç Solves i una setmana des que Calderó va ser detingut.
Ho vam fer, diguéssim, d'una manera molt tradicional i amb molta cura, perquè sabíem que, clar, evidentment, si està allí el cos, se tenia que fer molt de cuidado, perquè vam anar traient molta terra, anar traient doncs, poquet a poquet, amb pales, i anar apartant-ho, fins que se va trobar el cos totalment nu i amb calç del senyor Solves.
Així ho va explicar TV3.
Els Mossos d'Esquadra han trobat enterrat en aquest forat de l'Horta de Lleida el cos que podria pertànyer a Llorenç Solves, l'home de 63 anys que va desaparèixer el 16 de febrer i que presumptament va ser assassinat.
El cos ha aparegut enterrat en calç viva i agents de la policia científica i judicial, ajudats amb galledes i pales, han tardat gairebé 2 hores a treure'l del forat.
L'autòpsia va determinar que es tractava del cos de Llorenç Solves i que havia sofert molta violència.
Al no conseguir nada más que la tarjeta de crédito y el número secreto, y tras haber estado golpeando brutalmente a Llorenç aproximadamente durante 1 hora, apaleándole con un bastón, clavándole un tenedor en la zona lumbar e introduciéndole un trapo en su boca, decidió finalmente acabar con él con una soga que encontró en el pozo y con un palo de la leñera, con los que hizo un torniquete en el cuello del señor Solves hasta que le estranguló. You want it
darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
El judici per l'assassinat de Llorenç Solves es va fer a l'Audiència de Lleida a finals del 2001, un any i mig després de la desaparició. La fiscalia demanava per a l'Albert Calderó 34 anys de presó, la seva defensa, l'absolució. El seu advocat va ser el penalista Joan Argilés.
A mi, jo m'he portat molts de gent així, que ha fet un homicidi, un assassinat, però normalment era molt mai tranquil, però aquest senyor me va impressionar. Té una mirada que és molt fumada, d'aquelles persones que et fan por. El vaig veure molt fred, això sí, fred. M'impressiona perquè li veus molt fred, vaig veure molt fred aquest xicot. No li vaig veure amb un home amb escrúpols. Clar, corria el rumor de que n'havia matat 3 o 4 i que feia treball, això, que era un sicari.
El testimoni de la noia, que també va ser jutjada com a acusada i va tornar a explicar tot el que havia dit als Mossos, va fer difícil la defensa de Calderó.
Com a defensa, no em vaig trobar manietat, però és que a més, a vegades m'he trobat coses que no veig defensa, i en canvi després he trobat matisos. Aquí no vaig trobar cap. Quasi m'avergonyeix de veure quina defensa vaig fer. No res, va ser que poca cosa podia fer. Estava tot basat en aquesta noia, i a més, tal com havia dit, s'havia sigut clavat. No hi havia més testimonis.
Al final, el judici va ser curt i sense sorpreses. L'acusat es va limitar a negar-ho tot, però les proves li anaven en contra. Els magistrats de l'Audiència Provincial de Lleida van valorar, sobretot, la versemblança del relat de la Maria Pilar, que cada vegada que havia declarat havia dit exactament el mateix, sense dubtes ni contradiccions. Van dictar aquesta sentència.
Condenamos al procesado Albert Calderó Pibrall como autor penalmente responsable de un delito de asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento, con la concurrencia de la circunstancia agravante de despoblado, a la pena de 23 años de prisión. Además, lo condenamos como autor de un delito de detención ilegal, con la concurrencia de la misma agravante, a la pena de 5 años de prisión. Y finalmente, lo condenamos como autor de un delito de robo con violencia, con la concurrencia de la misma agravante, a la pena de 4 años de prisión.
Si no em fallen els càlculs, en total són 32 anys de presó, la qual cosa el va convertir en un dels criminals de Lleida amb una condemna més llarga, per darrere de Gilberto Antonio Chamba, el monstre de Machala, que va ser condemnat a 45 anys, i Serafín Cervilla, a 36. Però és que, a més, l'Audiència de Lleida va decidir que, ja que era un home amb altres causes obertes i que havia comès un crim tan greu, Calderó hauria de passar-se, tant sí com no, 30 anys entre reixes. Això va ser notícia perquè l'habitual era que el màxim fossin 20 anys. El que sentireu ara és una notícia que va publicar el diari Segre.
Ningún preso ha cumplido en España una condena de esta duración desde la muerte de Franco. El Código Penal limita a 20 años el internamiento en prisión. Sin embargo, su artículo 76 establece la posibilidad de ampliar el plazo a 25 y 30 años cuando los delitos revisten especial gravedad. El asesinato de Solves fue calificado por la propia audiencia como atroz, ya que su autor se ensañó con la víctima, revelando con ello una especial maldad, ya que con sus brutales golpes sometió a la víctima a un daño innecesario con el que aumentaba inhumanamente su dolor.
A la Maria Pilar Vargas la van absoldre de qualsevol responsabilitat en la mort de Llorenç Solves, però va ser declarada coautora dels delictes de detenció il·legal i robatori amb violència, també amb l'agreujant de despoblament. Això últim significa que van triar un lloc apartat per cometre els delictes on era gairebé impossible que algú pogués sentir els crits d'ajuda de la víctima. Escolteu el que deia la sentència sobre la seva participació en els fets.
Con el propósito de apoderarse del dinero que pudiera tener Llorenç Solves, se dirigieron hacia una oficina de la entidad La Caixa, situada en el barrio de La Bordeta. Y una vez allí, Albert Calderó ordenó a María Pilar Vargas que realizara una operación de reintegro utilizando la tarjeta y el número secreto, obteniendo así, a las 22:19 horas, la cantidad de 50.000 pesetas. Al comprobar que la tarjeta y el número secreto funcionaban correctamente, regresaron de nuevo a la casa de campo y una vez allí cargaron el cuerpo de Llorenç en un vehículo de Albert, además de 2 azadas y 2 sacos de cal, y se dirigieron hacia un lugar apartado situado en la finca Clamor de la partida Montagut de Alcarràs, y la que Calderó ya había preparado tiempo atrás una especie de fosa. Una vez allí, este arrojó cal en su interior y seguidamente el cuerpo de Llorenç, amenazando a Pilar con enterrarla también si no le ayudaba, a lo que accedió, y así cubrieron la fosa con tierra y cal.
A la dona la van condemnar a 3 anys i mig de presó perquè se li van aplicar atenuants. La seva confessió va ajudar a resoldre el crim i el tribunal va considerar que tenia una por insuperable envers l'Albert Calderó. El cas de Llorenç Solves va ser el primer homicidi que van resoldre els Mossos a la ciutat de Lleida. Van aconseguir enxampar un criminal que els altres cossos policials havien estat perseguint durant anys.
I des que vam trobar a Llorenç Solves enterrat, a Lleida no ha tornat a haver cap desaparició d'aquesta mena. O sigui, per tant, tenim moltes referències de que Calderó, amb aquestes desaparicions, també hi podria estar implicat, i a sobre eren persones del seu entorn més estret i més íntim.
Però aquí no s'acaba la història de l'Albert Calderó. Quan es va assabentar del que havia passat amb el jubilat assassinat, una altra persona va anar a comissaria.
Que se'ns presenta la seva germana, la germana de Juan Risco, i ens diu: vengo a denunciar a Calderó por la muerte de mi hermano. De com, por la muerte de tu hermano? Diu, sí, mi nos explica això, no? Que el seu germà Juan Risco pues, treballant a Calderó junts, fent els seus marifetes junts, i de cop va desaparèixer.
Recordeu que el Juan Risco havia desaparegut l'any 92 i que la Policia Nacional no havia trobat el seu cos ni cap altre rastre, de manera que no havien pogut jutjar Calderó. Després de resoldre el cas Solves, però, els Mossos ho intenten.
Bueno, ja no el senyor Solves. Després del senyor Solves se van buscar amb georradar diferents, a veure si trobem pues, diferents coses, perquè clar, la troballa del cadàver del senyor Solves ratificava totes les investigacions dels altres cossos policials fetes 10 anys enrere, amb la desaparició d'altres persones de la ciutat de Lleida. Ara sabíem tots els cossos policials, arrel d'aquesta investigació nostra, que efectivament Calderó matava gent.
L'antiga companya de Calderó, la que va presenciar la mort de Llorenç Solves, també els havia donat informació.
Fins i tot, segons declaracions d'en Bella, que això està declarat, li diria: tranquil·la, que esto ya lo he hecho yo más de una vez. I fins i tot ella va declarar que el Calderó li havia dit que maté un amigo mío, que ella pense que és aquest desaparegut que ella ja havia sentit parlar amb els cercles, que era el Juan Risco Portillo o l'altre, el Cabrera. Ella no coneixia massa la gent de Lleida perquè ella era de fora.
Els Mossos van buscar per la zona on va aparèixer el cadàver del Llorenç Solves, a prop de Torres de Sanuy, però no van trobar-hi res, ni el cos de Juan Risco ni el de José Cabrera, l'altre conegut de Calderó, que va desaparèixer l'any 98 després de cobrar els diners d'una casa. Van passar molts anys fins que van aconseguir nova informació. Recordeu que al principi del capítol us havíem parlat d'un home que treballava per Calderó, a qui li deien el Gallego, i que els policies nacionals l'havien estat buscant per preguntar-li pel José Cabrera? Doncs durant gairebé 20 anys aquell home va estar desaparegut, però el 2017 els mateixos agents que havien investigat el cas del Llorenç Solves es van endur una gran sorpresa.
Amb una d'aquestes recerques, pam, no salta la seguretat social aquest noi. Hòstia, però està viu, està treballant a tal puesto.
El localitzen en una ciutat del nord d'Espanya i el porten a Catalunya com a detingut. Als Mossos, que s'hagués esfumat just després de la desaparició de José Cabrera, no els feia bona espina. I un cop a Lleida, l'interroguen. Ell, però, diu que no en sap res de Cabrera i que el fet que marxés no va tenir res a veure amb el desaparegut. Els Mossos li veuen a la cara que no està sent sincer. Com havien fet anys abans amb la Maria Pilar, l'excompanya de Calderó, al final aconsegueixen que parli. Escolteu molt bé el que els va explicar aquest home a qui li deien el Gallego.
Ell treballa a casa del Calderó. I aleshores, un dia, està treballant per allà a un camp i li diu: «Vem pa aquí». Quan veu arribar el cotxe del tal Cabrera, entra i diu: «Vem pa aquí, que m'ensenyaràs los motores estos que tenemos». I ell va pensar: «Qué motores, allí no hay ningú». Entren i se foten cap a dintre amb un garatget que havia a la part de sota de la casa, que tenga el dinero, no, el dinero que no sé què. Van començar, li va agafar els quartos, diu: «Oh, déjame salir», no el deixa sortir del magatzem, i en aquell moment, quan li prenen els quartos, diu, el caram, diu, se saca una pistola, le pega dos tiros, i quan va caure a terra, diu, jo em vaig quedar petrificat, diu, aquest home, i me diu: «Venga, ayúdame a recoger todo», i empiezo a limpiar la sangre.
Recordeu que tot això és el que explica el Gallego, que treballava per Calderó i que després de la desaparició de José Cabrera va marxar de Lleida. Segons diu, Calderó el va obligar a netejar l'escena del crim i, com havia fet amb la Maria Pilar, també a desfer-se del cadàver.
Van carregar el mort al maletero d'un dels cotxes, van agafar el cotxe de Cabrera, el van abandonar al barri de la Bordeta, van esperar que es fes de nit, van agafar el cotxe amb el mort dintre del maletero, se'n van al barri de la Bordeta, van tirar el cotxe de Cabrera al canal i amb el cotxe d'una bastina on estava en el mort se'l van anar a enterrar. Clar, l'altre, obligat,
Quan els Mossos senten aquest testimoni, tenen la sensació que podran resoldre per fi la desaparició de José Cabrera. Acompanyats per aquest home, van a una partida a prop de Lleida i intenten que els assenyali on van enterrar el cos. Però no tenen sort.
Tot i que, bueno, és el mateix de sempre, no? L'home no va poder dir amb certesa per l'orografia del terreny on creia ell que van poder enterrar aquest home. Havia canviat molt, era de nit i, bueno, pues, tornem a la defensa que Calderó sempre havia fet d'en vell, no? Si no hi ha cuerpo en el delito, al no trobar el cos de Cabrera, des del jutjat no es va poder acusar Calderó fermament.
La policia científica va pentinar el garatge on, segons aquest testimoni, es va produir l'assassinat de José Cabrera, però gairebé 20 anys després no es va trobar res. Sense el cos del desaparegut i només amb la versió del Gallego, el cas ni tan sols va arribar als tribunals. Tot i això, els Mossos no perden l'esperança que algun dia es pugui resoldre el misteri.
De moment, dels altres, jo crec que se'n lliurarà, se'n sortirà. L'únic que estem nosaltres encara molt pendents és del cas Cabrera. El cas Cabrera sí que nosaltres tenim l'esperança de que potser algun dia, diguéssim, a part és que és una cosa que és el que diem, no fa tant temps que les proves, a vegades, pues clar, amb el pas del temps desapareixen, no? Les proves latents poden arribar a desaparèixer. També tenim l'esperança de que, vaja, no sé, si algun dia Calderó, perquè aquests crims, molts d'en ells potser ja l'hauran prescrit, si mai ell volgués, diguéssim, d'alguna manera dir-ho, pues quedaria molt descans a moltes persones, però la veritat, no crec que ell col·labori mai en cap investigació.
Si es confirmessin els crims dels quals se sospita que és l'autor, Albert Calderó Pibrall podria ser considerat un assassí en sèrie, però ha de quedar molt clar que només està condemnat per un assassinat. Els qui el van conèixer i el van tenir com a amic i van sobreviure, i el seu advocat defensor i els Mossos que el van investigar, diuen que té una mirada freda que fa por, una mirada realment fosca. Veurem si el temps posa llum a tanta foscor. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes: Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui: Nil Montilla. Producció: Núria Ventura. Muntador musical: Sergi Cotillas. Direcció artística: Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació: Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
Soc un home malvat, dolent de mena, un assassí ferotge i despietat, amb premeditació i per l'esquena. A Sant Freda he mort un escarbat i no m'ha tremolat el puls. Esclafar-lo sota el meu pes em fa sentir poderós com un déu, deixant un rastre d'orfes i vidues arreu. Sóc una mala bèstia, un mal parit, un animal, un assassí serial i alhora un virtuós, un artista. Mai no m'enxamparan, no en té fitxat la criminal, no tinc antecedents, ni mòbils ni motius, no deixo pistes. No he mort el bitxo per qüestions d'higiene, ni perquè m'esgarrifi aquest bèstia. Ho faig per gust, jo sóc dolent de mena i m'agrada matar per matar i que no ho sàpiga ningú. Sentir com cruix provoca un benestar, una passada com després de fumar, un porro carregat d'aixís afgat. No el coneixia de res, era només un escarbat que no m'havia fet cap altre mal conscient de fàstic. I malgrat tot això l'he deixat sec, sense pietat, no tinc remordiments. He viscut un moment fantàstic. Thank you. Mai no improviso com cal que els ho digui. Soc metòdic, científic, cerebral. Trio el moment de l'escarbaticidi, arredossa de la negra nit quan tothom és al llit dormint. La llamineixo amb mulletes de pa. Vello a les fosques fumant al sofà i encenc el llum quan més confiat està. Li barro el pas i li clavo una puntada de peu que el deixa estabornir. Bellugant indefens, panxa a l'aire, les potes cap al cel tremolant a mercè del meu 42 de peu. Sóc o no sóc un déu? No gaire. Quan recupera el puls l'adrenalina, netejo ancora l'escena del crim i torno relaxat a les rotenes de bon pare i mare tamborós on amago els pitjors instints. Ja coneixes el meu pecat, però no sabeu pas qui és el pecador. Aneu en compte perquè un servidor li està agafant el gust a fer neteja impunement i avui un escarpat. Demà, qui sap demà cap on el mena el tortuós camí de les passions al qui és dolent, però que molt dolent.